tarda. Ara són les 2 del migdia. El govern de Catalunya es queda per ara sense pressupostos perquè no han arribat a un acord amb cap altre grup més enllà del PSC per tirar-los endavant. A primera hora d'aquesta tarda s'han de votar al Parlament els pressupostos que el govern va aprovar fa menys d'un mes. La qüestió és que a últim moment del debat la diputada del grup mixt, Cristina Cassol, exdiputada també de Junts, ha dit que hi votarà a favor, així que tot depèn a hores d'ara d'un sol vot. Si no s'aconsegueix des d'ara fins a 3:45, la votació final, doncs, es complicaria la legislatura per a Pere Aragonès. I a hores d'ara no està gens clar que pugui esgotar-la. És molt aviat per dir-ho, però no es poden descartar unes eleccions autonòmiques a Catalunya abans d'un any, que és quan s'hauria d'acabar aquesta legislatura. Júlia, Julbe, bona tarda.
Bona tarda.
Els pressupostos, doncs, que no superaran el primer tràmit per l'enrocament amb el projecte del Hard Rock al Camp de Tarragona.
Sí, per mirar de salvar els comptes, el govern ha fet a última hora una proposta als comuns que passava per una moratòria en els macroprojectes que consumeixen més de 100 litres per persona en sequera, en clara referència al Hard Rock. Una proposta que els comuns no han comprat perquè ho consideren un brindis al sol, però Esquerra Republicana ho veu una excusa. I des de Junts veuen la no tramitació dels pressupostos com un fracàs de Pere Aragonès i li demanen que convoqui eleccions.
Si vostè rectifica, si vostè surt aquí i diu clarament que aturem el Hard Rock, nosaltres retirem l'esmena a la totalitat.
Hard Rock, al final, és l'excusa. El que hi ha de fons és que no volien que hi hagués un tercer pressupost consecutiu en aquest país.
O hi ha una proposta clara i sòlida de pressupostos, o li pertoca convocar eleccions.
Anirem en directe, doncs, al Parlament de Catalunya. Només començar aquest informatiu per saber com ha anat tot aquest debat que ha començat a les 9 del matí i que pot abocar el país a unes noves eleccions. Unes eleccions, per cert, que si es fessin a Espanya les tornaria a guanyar el Partit Popular. El CIS, fet públic aquest migdia, castiga el PSOE pel cas Koldo i situa els populars com a primera força amb el 34% dels vots.
Sí, els de Núñez Feijó guanyen 8 dècimes respecte ara fa un mes, mentre que el PSOE perd gairebé 2 punts. Vox, per la seva banda, recupera aquesta tercera posició i Sumar perd un punt i se situa per darrere dels d'Abascal. I pel que fa als partits catalans, Esquerra se situa en sisena posició amb l'1,9% dels vots i Junts per Catalunya guanya 2 dècimes i n'obtindria l'1,2%.
I passarem també avui per la Fira de Barcelona, on des d'aquest dimecres i fins diumenge està previst que fins a 100.000 adolescents catalans passin pel Saló de l'Ensenyament. L'espai ofereix més de 400 graus i més de 300 cicles formatius perquè els joves puguin triar què volen estudiar i a què volen dedicar el seu futur.
I és que molts joves necessiten ajuda per saber què fer davant de tanta oferta. Ho explica la psicopedagoga Gemma Latorre.
Molts joves, el que passa és que no saben què fer. Acaben quart d'ESO, no s'ha fet una orientació prèvia des de segon o des de tercer que els permeti un procés més pausat de reflexió. S'enfronten a un procés de decisió a l'acabar l'obligatòria. Venen buscant això, recursos, respostes.
Un saló que també està pendent de pressupostos, el conseller Quim Nadal, responsable d'universitats, ha recordat que si no s'aproven els comptes no es podrà aplicar la rebaixa de preu als graus universitaris i que es mantindrà, per tant, la diferència entre carreres.
I també a la ciutat de Barcelona prenem atenció a la denúncia que fa la plataforma Revolta Escolar. Atenció, quan assegura que la capital catalana entre els anys 2018 i 2021 cada 3 dies un menor d'edat va haver de ser hospitalitzat per culpa d'un accident de trànsit.
Per això Revolta Escolar exigeix la instal·lació de nous radars, així com l'aplicació de noves mesures per garantir que redueixi la velocitat dels vehicles i el trànsit al voltant d'escoles i instituts. Aquest divendres han convocat una jornada de protestes on tallaran una vintena de carrers a Barcelona.
Titular indiscutible per als esports.
Creo que la afición ha disfrutado, así que nos vamos a cuartos felices.
Eufòria a l'entorn del Barça, que torna als quarts de final de la Champions.
Feia 4 temporades que els blaugranes no arribaven a aquesta fase de la competició europea. L'equip de Xavi s'ha desfet del Nàpols per 3-1 amb una altra actuació estel·lar dels joves del filial, que de fet van ser els líders de l'equip.
Aquesta nit qui juga per passar quarts és l'Atlètic de Madrid, que haurà d'intentar revertir l'1-0 en contra de l'anada davant l'Inter de Milà.
També a les 9 de la nit es juga el PSV Eindhoven-Borussia Dortmund, una eliminatòria igualada després de l'empat a 1 de l'anada. D'aquí poden sortir els possibles rivals del Barça en un sorteig que es farà divendres, juntament amb el Real Madrid, l'Arsenal, PSG, Manchester City i Bayern de Múnich.
I avui a l'Hora de la Cultura parlarem d'Albert Jané i Riera, que és des d'avui el nou Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
M'ha sorprès, realment, de debò no m'esperava, emocionat. Penso, per exemple, el primer premiat va ser el doctor Jordi Rubió i Balaguer, savi eminent, gran figura, i a mi no ho era. I després van seguir figures tan eminents com en Foix, com en Pere IV, com l'Espriu.
Traductor, escriptor i lingüista, Jané ha centrat la seva activitat professional en l'estudi i ensenyament de la llengua i en la literatura infantil i juvenil. De fet, la seva carrera està lligada, àmpliament lligada, de fet, a la revista Cavall Fort, que va dirigir durant gairebé 20 anys. D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat. Abans, sapiguem, com sempre, quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Hem començat la jornada avui amb sol i acabarem amb sol. Aquest matí tenim algunes boirines i han desaparegut i únicament aquesta tarda estem a l'espera que es formin algunes nuvolades cap a l'interior de les comarques de Girona, nord de Barcelona, cap a la zona del Montseny, també alguns punts de les muntanyes de Tarragona, però vaja, núvols inofensius. I a destacar, per una banda, el vent del sud i del sud-oest, que és el que està provocant que avui les temperatures pugin ben bé un parell de graus més que no pas les d'ahir, i això vol dir màximes entre els 17 i els 23 graus, per tant, un ambient autènticament primaveral. També hi haurà alguns canvis, sobretot de cara a la tarda. Al matí amb sol, tot i que els núvols alts guanyaran terreny per ponent, i de cara a la tarda taparan més el cel a les comarques de Lleida, comarques de Tarragona. Núvols que en principi no han de donar precipitacions, però no descartem alguna gota, i no passaria d'aquí, en aquestes comarques, i també cap al Pirineu de Lleida. A la resta, sol, cada vegada amb més núvols, però uns núvols que demà no donarien precipitacions. Demà les temperatures encara seran més altes que les d'avui, i al centre del dia podríem arribar ja a algun valor de 24 o gairebé 25 graus, i aquestes temperatures encara poden pujar una miqueta més de cara al cap de setmana.
Gràcies, Jordi. Ara són les 2:06. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia de Muñoz a la producció. Comencem.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
Màxima atenció al Parlament de Catalunya. Al govern només li falta un vot a hores d'ara per aconseguir superar el debat de les esmenes a la totalitat dels pressupostos, després que la diputada no adscrita, Cristina Cassol, abans al grup de Junts, hagi decidit que votarà en contra de les esmenes per facilitar que Catalunya pugui tenir nous comptes. La votació tindrà lloc aquesta tarda a 3:45, i de moment ni Junts ni els Comuns tenen intenció de donar suport al govern de Pere Aragonès. Marxem, per tant, en directe cap al Parlament. Seguint aquest debat està la Judit Caselles. Judit, bona tarda.
Bona tarda. El govern i el PSC sumen 66 diputats, i després que Casol hagi apuntat que votarà al seu costat, al govern només li falta un únic vot. Un únic vot, però que pràcticament és impossible que pugui aconseguir. Ni Junts ni els Comuns han retirat l'esmena a la totalitat, malgrat que la consellera d'Economia, Natàlia Mas, hagi fet un últim intent a primera hora del matí perquè ho fessin.
I m'adreço especialment al grup de Junts i dels Comuns, perquè avui crec que cal que tothom assumeixi les seves responsabilitats, amb totes les conseqüències. I la responsabilitat de fer descarrilar aquests comptes serà seva, a partir d'exposar i de requerir línies vermelles i condicions absolutament impossibles d'assumir.
La votació està prevista per 3:45 de la tarda. Si bé la presidenta del Parlament, en R, la podria haver avançat i que s'hagués fet fa 20 minuts, a optar per no modificar l'ordre del dia. Si finalment el govern no aconsegueix aprovar els pressupostos, se li complica molt i molt poder esgotar la legislatura.
El govern, com dèiem, va enviar ahir al vespre una última proposta per mirar de convèncer els Comuns amb el Hard Rock, que fins ara ha estat el principal escull per tancar un acord, una moratòria en els macroprojectes que consumeixen més de 100 litres per persona en temps de sequera. Ara bé, això no afectaria el Hard Rock, que s'ha de fer al Camp de Tarragona i que no es troben en emergència, Judit.
Aquí les han qualificat l'últim oferiment del govern de brindis al sol perquè no veien cap intenció real d'impedir l'aprovació del pla urbanístic del Hard Rock. La presidenta del grup parlamentari, Jessica Albiach, ha insistit que aturar-lo és una decisió política i ha fet una última crida al president perquè des del ple es comprometi a aturar-lo.
D'un president que no té el model clar, que és incapaç d'arribar a acords i que es pensa que té la majoria absoluta quan no és així. President, rectifique, i si ho fa, nosaltres li dic que retirem l'esmena de totalitat.
El Viaca també ha partit el govern cap a cap d'innocència si s'ha imaginat que la vicepresidenta Yolanda Díaz podria influir en la votació d'avui.
I d'altra banda, des de Junts diuen que és un fracàs que el govern no pugui aprovar els pressupostos i demanen ja eleccions. El partit ha allargat la mà des de la tribuna per mirar de trobar un acord d'última hora, però Esquerra ho ha qualificat de brindis al sol també perquè fins ara ha estat molt complicat negociar i només amb ells han tingut 4 reunions.
Junts ha rebaixat aquest matí l'exigència de bonificar l'impost de successions en un 99%, però des del govern ho han considerat una proposta de cara a la galeria perquè no han vist intenció real de negociar per part de Junts durant tots aquests dies. El president del grup parlamentari, Albert Batet, ja avisava que o acord d'última hora o eleccions.
El país no pot esperar ni un minut més. Així no es governa un país. Hem anat a pitjors. No poden allargar aquesta agonia. O hi ha una proposta
clara i sòlida de pressupostos o li pertoca convocar eleccions.
La Junts era pràcticament igual que la que el partit ja havia presentat ara fa una setmana.
Gràcies, Judit, des del Parlament de Catalunya. Ja ho saben, votació d'aquestes esmenes als pressupostos a partir de 3:45. Per tant, tota la informació en els butlletins horaris de cada hora aquí a la tarda a Ràdio Estel.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Més qüestions polítiques, perquè a Madrid la nova aprovació dels pressupostos a Catalunya també ha emplanat sobre la sessió de control al govern espanyol que s'ha fet avui al Congrés dels Diputats. Des de l'executiu del PSOE i Sumar esperen que el no dels comuns no afecti les negociacions que tenen obertes amb Esquerra.
En el ple d'avui també ha agafat protagonisme el finançament singular de Catalunya. La portaveu adjunta d'Esquerra al Congrés, Teresa Jordà, ha advertit aquest dimecres al president del govern espanyol sobre els incompliments reiterats del seu executiu respecte a la inversió i execució del sector públic estatal a Catalunya. I ha insistit també en la necessitat que la Generalitat assumeixi l'execució de les inversions mitjançant un traspàs de recursos. Pedro Sánchez ha respost que aquesta qüestió millorarà.
Per nosaltres només té una solució abans d'assolir l'estat propi, que sigui la Generalitat de Catalunya qui executi totes les inversions estatals pels catalans i per les catalanes.
Que el gobierno de España está cumpliendo con Cataluña. Es verdad, usted hace referencia a la mejora que necesitamos en la ejecución de la inversión, pero en términos globales la ejecución del gobierno de España en Cataluña es de un 90%, la ejecución global.
El que també ha sortit en aquest debat al Congrés és la presumpta trama de corrupció que afectaria la parella d'Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunitat de Madrid. Hi ha hagut xoc dialèctic entre Sánchez i Feijóo.
Que sea valiente, que exija la dimisión de la señora Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque eso le cueste el puesto como al señor Casado.
¿Pero no se da cuenta que cuanto más encienda el ventilador, más acredita su desesperación? Señoría, más claro que nada, se está investigando a su gobierno y se está investigando a usted.
Per cert, que si avui hi haguessin eleccions generals a Espanya, les guanyaria el Partit Popular, també una altra vegada amb el 34% dels vots. Això són més de 2.5 punts per sobre del PSOE, que es quedaria amb el 31% dels sufragis. Ho revela l'últim baròmetre fet públic aquest migdia pel Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS.
Sí, els populars guanyen 8 dècimes respecte al baròmetre d'ara fa un mes, mentre que el PSOE perd gairebé 2 punts. Uns socialistes que, de fet, pateixen els efectes de l'esclat del cas Coldo, que investiga el cobrament de comissions il·legals en contractes per la compra de mascaretes en plena pandèmia del coronavirus. I pel que fa a Vox, registra un augment de 2 punts, mentre que Sumar en perd un i es queda en quarta posició amb el 9,2% dels vots. I si mirem els partits catalans, Esquerra se situaria en sisena posició amb l'1,9% dels vots i Junts guanya 2 dècimes i n'obtindria l'1,2%.
I un últim apunt encara al Congrés dels Diputats. El govern espanyol ha promès una declaració de reparació a la víctima de Salvador Puig Antic. Ho ha dit el ministre de Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres.
El gobierno de España está en disposición de declarar la reparación y el reconocimiento personal a la familia de Puig Antic, tal y como hicimos el año pasado con la familia del presidente Companys, si así la familia lo decide. Seguiremos trabajando con la ley de memoria democràtica i su aplicació con próximos pasos en Consejo de Ministros.
Tot plegat arriba pocs dies després del 50è aniversari de l'assassinat de Puig Antic.
Durant els darrers dies s'han fet diversos actes de record i també de denúncia per l'execució d'Antic al matí del 2 de març del 1974 a la presó Model de Barcelona.
Estel Migdia.
I uns altres que volen saber què fem al seu futur són els joves del país. Des d'aquest matí ha obert portes al Saló de l'Ensenyament. Està previst que hi passin més de 100.000 adolescents que necessiten informació per saber quin camí triar, estudiar batxillerat, apostar per la formació professional o potser anar a la universitat i fer una carrera. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Aquests dies a la Fira de Barcelona es pot trobar informació sobre més de 400 carreres universitàries i més de 300 cicles formatius. Per això el que més demanen els estudiants és orientació. Així ho explica la psicopedagoga Gemma Latorre, que ofereix atenció personalitzada als estudiants que s'atansen al seu espai.
El que més ens demanen, en realitat, és aquesta idea de no sé què fer. Estic molt perdut o molt perduda. Com afronto aquest procés? I això és especialment important que ho fem el més aviat possible. És a dir, al març de quan estan cursant quart d'ESO, i ja ens queda poc temps per fer aquesta reflexió, però tot i així els hi donem eines perquè puguin fer aquest procés, aquest exercici.
Com diu la Torra, aquesta orientació s'hauria d'oferir abans. De fet, en l'any passat, l'espai de guia que instal·la el Departament d'Educació ja va atendre més de 2.500 estudiants. Aquest any al Saló hi ha més de 220 expositors. L'oferta de formació professional ha augmentat un 10% i ja ocupa gairebé el 40% del recinte firal. La resta està destinat als estudis superiors. Aquest matí s'ha fet la inauguració oficial del Saló, que ha comptat amb la presència dels consellers Anna Simó d'Educació i Joaquim Nadal d'Universitats. Tots dos estaven molt pendents del que estava passant al Parlament, com ha explicat Nadal.
Les previsions d'aquest pressupost expansiu són molt raonables, afecten a la gent, afecten al sistema educatiu, afecten a l'oferta, a la dotació de places, a la dotació de professorat i, naturalment, afecten a les universitats, a les inversions universitàries, la pròpia retribució del professorat.
De fet, el conseller d'Universitats ha assegurat que si no s'aproven els comptes, no es rebaixaran els preus de les carreres tal com s'havia anunciat.
Gràcies, Pau, i a Barcelona. També la plataforma Revolta Escolar denuncia que entre els anys 2018 i 2021, cada 3 dies, un menor d'edat va haver de ser hospitalitzat per culpa d'un accident de trànsit. L'entitat insisteix que els cotxes no compleixen la limitació de circular per 30 km per hora al voltant de les escoles de Barcelona i també de Badalona.
Per això, Revolta Escolar exigeix la instal·lació de nous radars, així com l'aplicació també de noves mesures per garantir que redueix la velocitat dels vehicles i el trànsit al voltant d'escoles i d'instituts. En parla Marc Hurtado, portaveu de la plataforma, en declaracions a Ràdio Estat.
Ja fa pràcticament un any que està el nou govern municipal i des d'aleshores no en sabem res, no hi ha noves actuacions, no hi ha previstes noves actuacions, no hi ha nous radars sancionadors, no hi ha nous elements reductors de velocitat, no hi ha nous entorns escolars amb reducció de calés de circulació. És com que les escoles, les famílies i sobretot els infants, on passen la major part del dia, és al voltant de les escoles i a les escoles, l'Ajuntament no els prengui en sèrio, no els prengui en sèrio la salut i la seguretat de tota la canalla i, en el fons, de tot el veïnat.
L'entitat ha anunciat mobilitzacions per aquest divendres, quan tenen previst allà més d'una vintena de carrers per denunciar que de mitjana cada 3 dies un menor d'edat és hospitalitzat a conseqüència d'un accident de trànsit, segons dades de la mateixa plataforma.
I encara la capital catalana, un apunt de mobilitat al tram de la línia 4 del metro, és a dir, la Groga, entre les estacions de Bogatell i la Barceloneta, estarà tallat per Setmana Santa, concretament des del dijous 28 de març al dilluns 1 d'abril.
Aquests dies es faran els treballs de preparació necessaris per millorar l'accessibilitat i adaptació de l'estació de Ciutadella Vila Olímpica per als viatgers amb mobilitat reduïda. I abans de fer aquests treballs, cal construir un pòrtic de protecció, que és precisament el que es farà durant aquests dies. Aquest pòrtic permetrà fer els treballs sense necessitat d'interrompre el servei. Un tall que deixarà sense servei el tram entre Bogatell i Barceloneta, tot i que l'única estació que quedarà fora d'aquest servei serà la de Ciutadella Vila Olímpica. D'aquesta manera, els usuaris podran fer el viatge des de La Pau fins a Bogatell per una banda i entre Barceloneta i Trinitat Nova per l'altra. I com a servei alternatiu en metro, els usuaris poden optar per l'enllaç amb la línia 1 a Urquinaona i l'estació de Marina, situada a 500 metres de l'estació de Bogatell.
I a partir del 20 de març, és a dir, dimecres que ve, el Museu Diocesà de Barcelona acollirà l'exposició Oceans de Renoir als microplàstics. La mostra és un recull de fotos de Mandy Barker que retrata la contaminació que pateixen els mars i oceans a casa nostra.
Coincidint amb els preparatius de la Copa Amèrica de Vela, que es farà a Barcelona, el Museu Diocesà aposta per unir art i ciència. L'exposició vol ser un toc d'alerta sobre un dels problemes mediambientals més greus que ens afecten a nivell global, la contaminació de mars i oceans pels residus plàstics. Una exposició que farà contrastar obres de grans artistes com Renoir, Santiago Rusiñol o Lluís Masriera, que han retratat platges idíl·liques de finals del segle XIX o principis de XX, i les fotos de Barker, en què exposa la contaminació i els plàstics que envaeixen avui dia tots els mars i oceans del planeta.
Mirem ara a Europa, on el Parlament ha aprovat aquest dimecres la llei per regular la intel·ligència artificial. Amb 523 vots a favor, 46 en contra i 49 abstencions, els eurodiputats han donat llum verd a la norma acordada al desembre amb el Consell de la Unió Europea.
La norma, per tant, prohibeix o limita el seu ús en funció del grau de perill que suposa per les persones. Per exemple, amb la nova norma queden estrictament prohibits els sistemes de categorització biomètrica que processin dades sensibles com les creences polítiques, religioses, filosòfiques, d'orientació sexual o la raça, i tampoc es podran crear eines que puntuin o classifiquin socialment les persones, ni es podran tampoc fer servir aplicacions que siguin capaces de reconèixer emocions dels treballadors en entorns de feina o en institucions educatives. I també prohibeix l'extracció no selectiva d'imatges a través dels sistemes de reconeixement facial amb imatges obtingudes a internet o també amb càmeres de seguretat.
D'altra banda, la Comissió Europea ha convocat el Partit Popular i el PSOE a una nova reunió a Madrid a finals d'aquest mes de març per intentar desbloquejar bloquejar la renovació del Consell General del Poder Judicial.
Així mateix ho ha anunciat el comissari de Justícia, Didier Reynders, després de la trobada que el ministre de Presidència, Félix Bolaños, i el vicesecretari de Relacions Internacionals del PP, Esteban González Pons, han mantingut aquest dimecres a Estrasburg. Reynders s'ha mostrat optimista sobre la possibilitat que totes dues parts arribin a un acord.
Anem ara a Girona, on la baixada d'alumnes de religió motiva un major desconeixement del patrimoni. Així ho assegura el bisbat de Girona, després d'analitzar la caiguda d'estudiants que opten per aquesta assignatura en els darrers anys.
En concret, un 25% dels 117.000 alumnes que poden triar fer l'assignatura a la diòcesi han optat per fer-la. La coordinadora de la Delegació d'Ensenyament del Bisbat de Girona, Carme Panella, considera que si més alumnes cursessin la matèria, hi hauria molt més coneixement del patrimoni històric. Actualment no es pot impartir a 11 centres de la diòcesi de Girona per falta de docents. La Panella també ha assegurat que molts professors de religió han de justificar que no fan proselitisme i han de defensar també que afavoreixin el coneixement general.
I tres apunts policials abans d'anar a la informació esportiva. A Sabadell s'ha desallotjat aquesta matinada al centre social ocupat L'Obrera, que estava ubicat al número 142 de l'avinguda de Barberà. Just a aquesta hora s'està enderrocant encara l'edifici. El desallotjament per part dels Mossos s'ha fet quan l'edifici era buit, sense provocar cap incident.
D'aquesta manera s'ha culminat un procés judicial amb data oberta que es va iniciar mesos enrere arran de la denúncia de la propietat per recuperar l'immoble ocupat des de l'any 2015 i que fins avui havia estat un centre social de diferents entitats de la ciutat. Aquesta tarda, a les 7, s'ha convocat una manifestació de protesta contra el desallotjament i posterior enderroc.
I des de primera hora d'aquest matí que hi ha en marxa també un dispositiu dels Mossos d'Esquadra contra una organització criminal dedicada al tràfic de drogues i a la falsificació de diners, i almenys per ara, dos detinguts.
Sí, els agents estan fent entrades i registres de diferents poblacions de la demarcació de Tarragona, entre ells el Morell, Reus, Móra la Nova i Mont-roig del Camp. També s'està fent una entrada al Prat del Llobregat. Es tracta d'un operatiu conjunt entre Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil i, segons informen, hi ha 150 efectius desplegats.
I per última, a Girona han detingut dos joves que aquest cap de setmana van agredir un grup amb un martell i una defensa extensible amb la voluntat de robar-los un telèfon mòbil. Els agressors que anaven amb un grup de joves van colpejar les víctimes i els van acusar i els van causar ferides lleus.
Aquest no és l'únic robatori amb violència que els Mossos d'Esquadra han resolt en els darrers dies. També han arrestat dos menors més que van amenaçar una dona posant-li una navalla al coll a Sant Feliu de Guíxols, i un altre lladre que va agredir un home a l'interior d'un tren aturat a Llançà i li va robar el mòbil i la cartera.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Eufòria i alegria a la plantilla i a l'entorn del Barça per la classificació 4 anys després, 4 temporades després dels quarts de final de la Champions. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Els jugadors començaven molt endollats del partit i ja al minut 15 Fermín obria el marcador després d'una gran centrada de Rafinha. Només dos minuts més tard, el 17, Cancelo eixamplava l'avantatge amb el 2-0. El Nàpols, però, rebaixava l'eufòria blaugrana retallant distàncies a la mitja hora de partit. A la represa, el Barça disposava diverses ocasions sense trobar encert de cara a porteria. Finalment, al minut 83, Lewandowski feia el 3-1 definitiu. L'entrenador Xavi Hernández treia pit del joc dels seus homes.
Equipo creo que ha estado muy bien, con balón, sin balón, agresivos, en la presión alta hemos recuperado muchísimo balón, no nos han prácticamente hecho ninguna contra ni transición, hemos estado bien en la línea defensiva, muy alta, en muchas facetas del juego, hemos rondado excelente, así que no es casualidad.
Els blaugranes coneixeran, doncs, el seu rival aquest divendres, que és quan es farà el sorteig entre els possibles, de moment a l'espera dels partits d'avui, Real Madrid, PSG, Bayern de Múnich, Manchester City i Arsenal.
El sorteig es fa aquest divendres a les 12 del migdia. A més dels emparellaments de quarts de final, també quedarà definit el quadre fins a la final, que aquesta temporada es disputa l'1 de juny a l'estadi de Wembley. Per tant, ja sabran també els possibles rivals a les semifinals.
Una victòria treballada a la d'ahir, que tenia com a noms propis, ho dèiem abans, dos jugadors de la Masia, Pau Cubarsí i Lamine Yamal.
Noms propis d'una banda, perquè era el primer cop a la història que un equip començava un partit d'eliminatòria de Champions amb dos menors d'edat a l'11 titular, i noms propis també per l'exhibició que mostraven tots dos sobre la gespa. Pau Cubarsí feia gala de bon criteri i d'agressivitat en defensa que el convertia en MVP del partit. Deia això al final del partit. Són declaracions a Movistar.
Ha sido uno de los mejores días de mi vida, ya que hemos pasado cuartos después de años difíciles del club. Muy contento por ganar el trofeo y este trofeo se lo merece todo el equipo.
De fet, la bona actuació que ahir va fer al camp podria portar-lo aquest divendres a Cobrecia a ser convocat per la selecció espanyola.
El jugador de només 17 anys va ser el líder de l'equip en la classificació del Barça pels quarts de final de la Champions. Demà passat, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente pensa convocar-lo per als compromisos que la Roja té en les pròximes setmanes.
L'altra cara del partit d'ahir, però, es va viure a la sala de premsa amb Xavi Hernández encarant-se amb els periodistes per les crítiques que han anat rebent a l'equip del Barça.
Xavi ha aprofitat la victòria i la classificació a quarts per llançar la cavalleria per sobre els periodistes que habitualment cobreixen la informació blaugrana.
Jo crec que hi ha hagut molta crítica injusta, no? També es va parlar en el seu moment de que érem el bufón de la Champions, no? És a dir, crec que és necessari això. I jugar nosaltres amb aquesta pressió, periodistes que cobreixen el Barça, que són del Barça en teoria, és a dir, calma. I ara què fem ara amb això? I amb aquest partit que mostrem avui, què fem?
I aquesta nit també a la Champions, que juga a passar quarts, és l'Atlètic de Madrid, que haurà d'intentar revertir l'1-0 en contra de l'anada davant l'Inter de Milà.
L'entrenador Matalassé confia en els seus jugadors, tot i enfrontar-se contra un dels millors equips d'Europa.
Las palabras no sirven tanto si no sirven los hechos. Y bueno, mañana tendremos un partido importante con un rival posiblemente de los mejores en este momento de Europa. Y bueno, a jugar el partido.
El Xolo creu que, tot i algunes derrotes puntuals, l'equip blanc i vermell ha fet una bona temporada, arribant a semifinals de la Copa del Rei, competint bé a la Lliga i estant com a mínim als vuitens de final de la Champions. Aquesta nit a les 9 també juga el PSV Eindhoven Borussia Dortmund, una eliminatòria igualada després de l'empat a 1 de l'anada.
I en futbol sala, el jugador del Barça, Juanjo Catela, renova el seu contracte amb el club per dues temporades més, fins a 2026-2027.
El jugador va arribar al Barça el març del 2022 i des d'aleshores ha aconseguit aixecar una Supercopa d'Espanya i una Copa del Rei, totes dues la pasada temporada.
Creo que no hay ningún mejor sitio que el Barça para seguir intentando ganar títulos y mejorando día tras día, o sea que no tenía ninguna duda.
Aquest mateix matí, Catela signa la renovació acompanyat del president del club, Joan Laporta. El proper a signar la renovació podria ser el capità Sergio Lozano, que també acaba contracte a final de temporada.
I a les pistes de bàsquet, dia d'entrenaments per preparar els partits de demà, tant Barça com la Penya tenen partits europeus importants.
El Barça s'enfronta al Partizan de Belgrat amb l'objectiu de mantenir la segona plaça de la classificació europea. D'altra banda, el Joventut de Badalona té un partit més important on s'hi juga la temporada. Els verdinegres s'enfronten al París als quarts de final de l'Eurocup, un duel a partit únic. Si guanyen, els donarà una plaça a les semifinals. El Joventut arriba en un moment sòlid, però sabent que ha de fer un partit pràcticament perfecte per tombar el París, tal com explica l'entrenador Carles Duran.
Haurem de jugar molt bé, haurem de defensar molt bé, perquè ells defensen molt bé, i alhora és un equip excel·lent en atac, és el millor atac de l'Eurocup, ho han demostrat en tota la competició. Lògicament, jo crec que la part defensiva serà una de les claus del partit.
Carles Durant tindrà les baixes de Pau Ribas i Miguel Allen.
I en tenis, qui també és a quarts de final, però del Masters Mil Indian Wells, és Carlos Alcaraz.
El Murcia superava per un doble 6-3 a l'hongarès Fabian Marozán, tot i que el número 58 del món aguantava bé els primers jocs. Quan el marcador anava 3-3, Alcaraz aconseguia trencar-li el servei per situar-se per davant en el marcador i adjudicar-se amb comoditat la primera mànega. El segon set era bufar i fent polles per Alcaraz, mostrant-se sòlid i aconseguint la victòria. És la revenja contra Marozán, després que aquest l'eliminés la temporada passada al torneig de Roma, també en dos sets.
I Rafa Nadal tornarà també, Sandra, en principi, a les pistes de tenis a proper 6 d'abril al Masters 1000 de Monte Carlo.
L'espanyol podrà participar al torneig gràcies al rànquing protegit, és a dir, una carta que solen utilitzar els esportistes que han tingut lesions de llarga durada, que els han fet baixar moltes posicions al rànquing ATP. El de Monte Carlo és un dels tornejos predilectes del Manacorí, ja que han estat campió 11 vegades.
Estel migdia.
Obrim informació cultural avui parlant del Festival Embotona't, que es farà el dia 8 de juny al Poble Espanyol de Barcelona. Es tracta d'un festival solidari que busca conscienciar la societat de la importància de potenciar una cultura accessible per tothom. Baixo l'escala, ensopego, però em torno a aixecar. Aquest any hi participaran els Escutem de Fons, a Tresca i la Verdesca, també el Rigui per Xics, el dibuixant, la dibuixant Pilarín Vallès, el Maglar i la cantant Sara Roy.
És una iniciativa sorgida del Botó Màgic, la companyia de contacontes formada per persones amb discapacitat intel·lectual dels tallers ocupacionals de la Fundació Espacim. L'entitat vetlla per les persones amb discapacitat intel·lectual greu i que s'encarrega també de tirar endavant aquest projecte.
I ho dèiem també al començar aquest informatiu a la portada. Albert Jané i Riera ha estat distingit avui amb el 56è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, un premi que atorga l'entitat Òmnium Cultural.
El traductor, escriptor i lingüista centrà la seva activitat professional a l'estudi i també ensenyament de la llengua i a la literatura infantil i juvenil, tot i que també ha escrit poesia, i la seva carrera, de fet, ha estat molt lligada a Cavall Fort, revista que va dirigir entre 1979 i 1997. En total, ha publicat una seixantena de llibres, més de 200 obres traduïdes i més de 150 àlbums de còmics traduïts, com la sèrie Els Barrufets o Aquiles Tal.
Enhorabona, doncs, Albert Gené, per aquest Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, i acabarem el festival Porta el Blau de l'Escala, que tindrà com a caps de cartell aquest any Andrea Motis, Mishima, Sopa de Cabra, Ginestà, Figa Flowers i Guillem Gisbert. El concert se celebrarà la 17a edició del 18 de març al 8 de setembre. També comptarà amb les actuacions de Maite Martín, Júlia Colom, Meritxell Nederman i Mama Duixa. Nosaltres, amb això acabem, tornarem demà al punt de les dues aquí a Ràdio Estel. Us deixem com cada tarda i fins les 6 amb la fabricació pròpia de Mercè Raga i tot el seu equip. Bona tarda.